Entrevista realitzada a inicis del 2021 per Júlia Sánchez, amb la col·laboració de Neus Sotomayor i Dolors Curset, a l'activista per la pau Arcadi Oliveres. Podeu escoltar-la o descarregar-la sencera a podcast.contrabanda.org.
Hola, Arcadi.
Bona tarda.
Doncs, bueno, com et deia, vull fer aquesta entrevista perquè ens expliquis la teva vida, la teva experiència, sobretot entorn al pacifisme. I per mi és interessant a veure si ho podem relacionar amb la construcció d'una masculinitat d'alguna manera que cuida la vida. M'agradaria veure si es pot estirar del fil i relacionar aquestes dues qüestions.
Mira, jo diria que les fonts meves d'entrada en el pacifisme poden ser moltes, però són fonamentalment dues. Una, el meu pare, que era radicalment i absolutament pacifista, i des d'un altre punt de vista ell pensa que havia nascut a l'any 1915, el qual vol dir que al començar la Guerra Civil, el 36, en tenia 21 anys, que era just el moment propici per anar a l'emili, per anar a la guerra, per anar tot el que tu vulguis. I el van enviar els republicans a la guerra. Sí, va estar 3 anys, van perdre, i com a premi va rebre el càstig d'estar 9 mesos en un camp de concentració a Galícia. Bé, els va fer, i després ja un cop fet la guerra i fet el camp de concentració, el van deixar tornar a casa, i aleshores al tornar a casa es va casar, va tenir els fills, i va dir, bé, jo aquí he après una cosa, que és que a la meva vida mai més vull ser de res de la guerra. Crec que és una experiència traumàtica i no la vull. De manera que miraré que l'educació dels meus fills i el meu entorn estigui basat en el no a la guerra. I aleshores, des del punt de vista educatiu, en els meus germans i en mi, ens va educar, jo diria, d'una manera absolutament radical amb el tema pacifista. Esclar, a la nostra edat, potser el més radicalment pacifista era no tenir mai joguines bèl·liques, que en aquell temps estaven a l'albia, els meus companys i amics d'escola doncs jugaven amb allò que es deien indis i cowboys, tenien el Capitán Trueno i tenien les assanyes bèl·liques i tenien una sèrie de coses. I el meu pare va dir, això no entra a casa ni es veurà mai. I si alguna vegada jo, que me'n moria de ganes, perquè lògicament en aquella edat morts de ganes, doncs arribava a tenir unes assanyes bèl·liques per casualitat que me l'havia deixat algun amic, el meu pare me la trobava, me l'estribava amb trossets petits i jo li deia, escolta, això li has de donar al meu amic, no li interessa el teu amic, llegiu, i s'ha acabat. De manera que des d'aquest punt de vista ja em va inspirar un pacifisme clar. La guerra no té cap sentit, mai cap arma. Si arribava, doncs jo que sí, algun parent despistat i com a regal d'aniversari em regalava una pistola de goma o de plàstic o del que sigui, abans d'obrir el paquet ja ho tirava a la paperera i s'acabava de broc. Per tant, aquesta és una primera via d'entrada en el pacifisme, cosa que he intentat practicar de la mateixa manera amb els meus fills. I l'altra introducció, ja més de caràcter polític en el pacifisme, va ser a través d'un dels professors que jo vaig tenir, el batxillerat i la primària. El vaig fer tant l'un com l'altre en una escola religiosa, com hi havia la majoria d'escoles d'aquell temps, que pertanyia als escolapis, i que eren de tota mena, n'hi havien de molt carques, n'hi havien de molt liberals. Però jo vaig tenir la sort de tenir un que era especialment liberal i especialment pacifista, i que es deia Xirinax.
Ostres!
Aleshores, aquest home, al llarg de les tutories que ens feia, ens anava introduint tots els criteris clàssics de qui era en Gandhi, què volia dir no violència, què volia dir pacifisme, què s'havia de fer, etc. Després ja, amb la meva vida més adulta, vaig col·laborar amb ell, i vàrem fer accions polítiques determinades, i així. Però diguem-ne que per entrar en el pacifisme, personalment amb el meu pare i políticament amb en Xirinacs.
També amb la part de religiosa, potser, i, no, i tota aquesta part de Taizé i tot
sí.
el Joan Botam.
A l'any 63, jo tenia 18 anys, I per tant, és una edat en què tu menges tot i ho agafes tot perquè estàs formant-te plenament. L'any 63, el papa Joan XXIII va publicar una encíclica, una carta pastoral d'aquestes, que era tremendament pacifista. I es deia Pacem in Terris, pau a la terra. Me la vaig llegir de cap a peus dues o tres vegades i és que deia coses que es podrien repetir ara perfectament, que perquè aquesta pau a la terra es doni cal que existeixi justícia social, cal que existeixi respecte pels drets humans, cal que existeixi fins i tot respecte per la natura, cal que existeixi desenvolupament dels pobles, cal que existeixin moltes coses. I per tant, a mi això em va anar molt bé perquè era com una mena de vademecum, de comportament, inspirat, a més, amb una encíclica que en aquell moment va tenir molta difusió. Després en van venir d'altres, inclús ara se n'estan comentant d'altres, però en aquell moment, diguem des del punt de vista eclesial, el millor va ser l'aportació que va fer en Joan XXIII, que era sobre pau. Posteriorment, en Joan XXIII va ser succeït per aquell altre papa que es deia Pau VI, i aquest va canviar una mica l'orientació, però no pas en mal sentit. Va fer una altra encíclica, que ja no es deia Pacem in Terris, es deia Populorum Progressio, el progrés dels pobles, i aquest tocava una altra tecla, que ha sigut una de les tecles que jo he tocat tota la vida, que era el desenvolupament dels pobles. Jo en aquell moment estava completament, diguem-ne, esbojarrat per la figura d'aquest papa Pau VI, no com a papa, sinó perquè abans havia sigut, com a majoria dels papes, cardenal, es deia cardenal Montini, i aquest cardenal Montini estava 100% barallat amb en Franco. Jo, cap i a la fi, si ara ho miro, doncs amb molts anys vista, pau per un costat i desenvolupament és una mica el tema que he tractat tota la vida. Ja saps que hi ha militants de justícia i pau, que són bàsicament aquests dos temes.
I amb tot això de la caputxinada i tot això, vas participar, això és abans, després?
Sí, això és una mica...
Té a veure amb tot aquest camí o no sé?
En part sí, en part no. Això sobretot té a veure amb aquella mena de formigueta que jo tenia dins, com molta gent tenia dins, en favor de la llibertat política. Pensa que en aquell temps els sindicats, tant els sindicats obrers com els sindicats estudiantils, eren 100% franquistes. Havien de seguir totes les tòniques com si fossin de la Falange. I alguns sindicats obrers es van començar a rebel·lar fins al punt que dins de moltes fàbriques es van crear, i encara conserven el nom, el que ells en van dir comissions obreres. Eren comissions obreres treballadors que estaven disconformes amb el sindicat aquell franquista que hi havia. I dins del món estudiantil, jo en aquell temps estava a la facultat, vàrem decidir que també valia la pena crear una mena de comissions obreres, però en versió estudiantil, que li varen posar un nom lletjíssim, que era SDEUB, Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. La universitat, tal com era de tema en aquell moment, no ens va autoritzar la reunió, i aleshores, a falta d'altre espai, la varen poder fer finalment en el convent dels Caputxins de Sarrià. D'aquí que el nom sigui la Caputxinada. Que, per cert, com que ens coneixem bé tu i jo, et diré que aquest nom de la Caputxinada se'l va inventar un senyor que es deia Frederic Roda, que era el pare de l'Alba. Però bé, això ja és un tema entre parèntesi. Doncs bé, a mi això em va marcar molt, perquè jo era un dels organitzadors d'aquesta reunió, però, curiosament, un dels organitzadors, però no un assistent. Perquè sí i no. El dia que es va fer la reunió aquesta del sindicat, que era el dia 9 de març de 1966, tots ens en vàrem anar cap als Caputxins de Sarrià, jo també, i al cap d'una hora i mitja ens va encercar la policia i ens va dir que allà no sortia ningú, o entregava el carnet d'identitat o es podia quedar allà in aeternum. Bé, molta gent va decidir ens quedarem in aeternum, però jo vaig tenir un greu problema de consciència perquè En aquell moment, si jo no entregava el carnet i no anava a casa, volia dir que arribarien a les 12, a la 1, a les 2 de la nit i a casa no em veurien. I en aquell moment tenia el meu pare al llit amb un infart.
Ostres!
Clar, aleshores jo vaig pensar, si ara tu no et presentes a les 2 de la nit a casa i li diuen al teu pare que no t'hi has presentat perquè estàs encerclat per la policia, potser el pobre home es morirà. I aleshores doncs, vaig fer una mica de balanç intern i al final vaig decidir que havia salvat o estimat la vida del meu pare i, per tant, marxar. Jo me'n vaig anar a les 12 de la nit d'aquell mateix dia i els meus companys encara se van quedar un dia i mig més.
Wow.
Perquè no estaven disposats a sortir d'allà amb les condicions que la policia posava. Aquesta ha sigut, per una banda, una de les grans frustracions de la meva vida, que és haver organitzat, no jo, molta gent, haver organitzat això i no haver pogut estar doncs, en aquell disfrute final de 2 dies. Perquè allà també va ser una mena de happening important. Pensa que hi havia el Joan Oliver Pere IV, hi havia la Maria Aurelia Capmany, hi havia molta gent en aquella reunió i, per descomptat, era una delícia estar allà uns quants dies.
O sigui, també aquesta relació, no?, entre el pacifisme, que entenc que és, no?, que és un esperit familiar que et queda claríssim, si hi ha el Xirinacs, si hi ha, no?, tots aquests referents i tot aquest recorregut, i després, bueno, que hi ha aquest context, no?, també del franquisme, i com no el pacifisme se'n va en aquest moviment tan clar de renunciar a l'exèrcit, no?, anar a fer el servei militar, no?, que suposo que va ser, bueno, que hi ha un pas, no?, entre exercir un pacifisme i dir, vale, doncs fem objecció de consciència.
Sí, aquí hi havia una continuïtat lògica. Soc coix de naixement, lleugerament coix, però coix de naixement. I en aquell temps tu podies argumentar que tenies malalties, que no et permetien fer la mili, i te n'alliberaven. Ara, el que sí que és veritat és que, esclar, si tu penses en el pacifisme, el que has de pensar és, sens dubte, qui fa les guerres, qui les financia, com s'organitzen, i al final sempre acabes topant-te amb l'exèrcit. I a la que veus una mica, en el cas espanyol, per exemple, quanta gent està destinada a l'exèrcit, quants diners s'emporta l'exèrcit, quines armes ven a Espanya, etc. T'escandalitzes d'un tal nivell que al final doncs, ho vols rebutjar. I al final aquest tema sempre m'ha acabat obsessionant una mica molt.
Sí.
Perquè, per exemple, ara que estem en aquests moments de dificultats econòmiques i les empreses fan els seus zeros i demanen les seves indemnitzacions i aquestes coses, jo sempre faig el mateix càlcul. No podríem destinar alguns diners de l'exèrcit, per no dir tots, en aquesta situació. I, perquè si algú vol escoltar, s'ho aprengui per tota la vida, la despesa que Espanya realitza cada dia de l'any, preparant la guerra, guerra inexistent, és de 52 milions d'euros. Gastem diàriament 52 milions d'euros preparant la guerra. Arriba el moment anual, com ara aquests dies, que es discuteixen els pressupostos de l'Estat, i jo no he vist mai a cap diputat ni a cap senador, ni de dreta ni d'esquerra, que rebutgi aquesta partida de diners dedicats a una cosa inútil, absurda i estúpida, com és la despesa militar. Això per una banda. Per altra banda, compta els soldats que sacrifiquen, compta la investigació militar, compta l'exportació d'armes, compta una sèrie de coses, al final, evidentment, penses que això és una barbaritat que no es pot continuar. Tu estàs en el món educatiu, el tema t'ho va interessar. Fa uns 3 anys, des del barri del Raval de Barcelona, em van demanar si podia anar a una concentració de mestres, una concentració que era de protesta, perquè ells consideraven que no era prou la quantitat que la Generalitat els donava per allò que es diu beques menjador. Perquè tu saps també com jo que hi ha molts nanos que si no van a la beca menjador no tenen plat calent a taula. Els vaig anar visitant al Raval i els vaig dir què feu, i mira, reclamem més diners. La Generalitat ens en dona molt poc. Els vaig preguntar, i quants diners us dona la Generalitat? I em van respondre 50 milions 10 euros a l'any per tot Catalunya.
Que d'aquí te'n vas a que tampoc vols ser un cos dintre d'aquest exèrcit, no? A part de tot el muntatge econòmic.
Per... De cap manera, tu no hi vols formar part. I això ho va veure molta gent, i aleshores que va arribar? Doncs el moviment d'objectors de consciència. Al principi, una persona, que és aquest famós Pepe Begunsa,
sí,
va dir que ell no volia anar a la mili. Això li va costar 3 o 4 anys de presó al Sàhara, com a càstig, però va ser un exemple que va resultar seguit per molta gent. Per tanta gent va resultar seguit que al cap, si això era el 71, doncs cap de 20 anys, cap al 91, 92, ja no era una persona la que no volia anar a la mili. Era la meitat dels soldats que havien d'anar a la mili que es declaraven objectors de consciència.
Per mi és el moviment d'homes, d'alguna manera, no? que són cossos masculins, masculinitzats, socialitzats com a homes, que fan aquest moviment per la pau, d'alguna manera. No? Sí. Segurament que hi ha molta part de simplement per la meva vida, i segur que hi ha després altra gent amb un posicionament més polític, però per mi és el més semblant als moviments de feminisme que tenim ara, no? I, uh-huh. I és com... Trobo que és un bon link per repensar pues, les noves masculinitats, no? O aquest rebuig a les armes, però també pues, aquesta competència, aquest fer-se mal, aquesta insensibilitat que amb criatures de 5 anys ja ho veus. És que juguen a pagar-se perquè a mi no em fa mal i perquè pagar-se et fa fort i vull dir... que l'exèrcit d'alguna manera entenc que representava tots aquests valors, no? D'alguna manera, de ser fort, de ser defensor potser també, de ser invencible. No sé si tots aquests valors en aquest moment d'objecció es qüestionaven també.
Tot el que era el masclisme, fins i tot més gros que el que hi ha ara. Pensa que, a més, en aquest moment, que no és una bona cosa, les dones no podien fer la mili, cosa que em sembla perfecta. Però, per altra banda, aquesta situació era la dona quedava completament exclosa perquè era una acció de força, una acció de masculinitat clara. I es va intentar doncs, que això existís d'aquesta forma. És molt sui generis, però no va ser fàcil de canviar-ho, perquè quan la dona va ser incorporada al servei militar, fins i tot grups de feministes, senyores, van estar com satisfetes i nosaltres vam escoltir. Les dones, a l'exèrcit, no hi tenen res a fer, els homes tampoc, per descomptat, però les dones no estiguin tan contentes perquè això tampoc representa res de l'altre dijous i, per tant, de seguida vàrem intentar frenar aquesta situació.
No sé, coneixes així com a nivell més personal, persones on de cop fas un moviment d'objecció de consciència, no? De rebuig al servei militar, però el teu pare, el teu avi o el teu sistema familiar... et qüestiona no només que no sirves a la pàtria, per dir alguna cosa, no? Sinó que estàs d'alguna manera fallant el teu paper com a home, no? No sé si això et sona alguna història d'aquestes o...
Bé, per descomptat, jo vaig tenir la sort de néixer en un entorn molt favorable en aquests temes, pel que t'he explicat abans, tant pels pares com per l'escolarització. Per tant, aquí no hi havia problema. Ara, que aquest negar-se a fer la mili va ser qüestionat per moltes famílies, això no hi ha cap tipus de dubte en aquell moment. Doncs molts dels nois i companys que van eixamplar aquesta gran quantitat d'objectors van patir les conseqüències de que la seva família ho veia des d'una òptica diferent. Però jo diria que la repressió més gran no va venir de les famílies, va venir sobretot de l'autoritat. L'autoritat que castigava aquells que no volien fer la mili, que castigava tots els que feien declaracions contra l'exèrcit, i després ja més endavant altres coses de caire més polític, com l'entrada d'Espanya a l'OTAN i coses per l'estil. Va ser tot un qüestionament del sistema militar. Evidentment que algunes famílies, però no totes, fins i tot hi havia famílies que apoyaven els fills amb aquestes coses. De ben, això era un cas difícil de generalitzar.
I després d'aquests moviments, no, d'objecció i tal, es passa com una altra línia, que és directament la insubmissió, no? Que també, d'alguna manera, és diferent, no?
Bé, hi ha etapes diferents. Hi havia aquest creixement de persones que es negaven a fer el servei militar fruit d'aquella crida d'en Pepe Begunsa, i es anaven ampliant. El que passa que va arribar un moment en què dins dels mateixos objectors de consciència va sortir una certa polèmica entre els que deien bé, la mili de cap manera l'hem de fer, però hi han dues opcions, no fer res, o fer, en aquell temps a Europa es feia bastant, allò que s'anomenava un servei civil. Que tu, com a ciutadà que ets, no et neguis a ajudar amb un servei social, amb un servei educatiu, amb un servei sanitari, amb el que sigui, a la ciutadania. I aleshores hi havia aquells que eren objectors de consciència, que deien jo, res de res, i aquells que eren objectors de consciència, però admetien un servei civil. Llavors, durant un temps van conviure aquestes dues línies d'actuació. Però, finalment, van anar guanyant terreny la idea de que l'exèrcit no té dret a prendre'ns un any de vida, encara que sigui per fer un servei social. Van tirar endavant allò que tu mateix has dit, que es deia insubmissió. Abans d'abandonar aquest terreny, em voldria dir que l'objecció té moltes altres facetes que també es poden practicar. Aquí a Catalunya venim practicant des de fa 36 anys l'anomenada objecció fiscal, que és deixar de pagar aquella part dels impostos que va pagar a l'exèrcit. I l'altra és la laboral. L'últim cas que conec era aquest bomber que el tenien destinat al port de Bilbao per apagar focs i es va donar compte que els focs que de vegades apagaven eren d'expedicions d'armament que anaven cap a Iraq i no sé on. I l'home va dir, miri, jo fer de bomber sí, però ajudar a exportar aquestes armes des de Bilbao a mi no em mouran el pèl. El van acomiadar, el van castigar, tot el que tu vulguis, però l'home s'ha mantingut amb els seus 13. Encara hi hauria un altre cas, que és el d'objecció científica. Hi ha grups d'estudiants que es neguen a tirar endavant segons quins projectes de recerca que sàpiguen que pot ser aplicat o pot tenir finalitats militars. I finalment, una última forma d'objecció, de la qual el teu pare n'és un grandiós especialista, és l'objecció financera. De dir, no invertim en bancs que acabaran finançant les armes, coses per l'estil. Totes aquestes formes que t'he dit, siguin laborals, siguin científiques, siguin financeres, siguin fiscals, són altres derivacions d'aquesta objecció. La veritat és que segurament mai he tingut l'èxit que jo hauria desitjat, però sí que he anat avançant en algunes coses.
Tota aquesta línia és com una part com d'evitar, de, diguéssim, no, aquesta tendència d'inversió i, sí, de visió cap allà. No? I després hi hauria com l'altra part, no? Més de cultura de pau, o sigui, també, de construir en positiu, no? De dir, vale, això no ho volem, i després com construïm en positiu. No? Que...
Clar, entraria en un món que els educadors coneixen més que jo, que era l'educació per la pau. De quina manera es pot anar fent aquesta educació? Saps que hi ha projectes educatius que són molt bons i que s'han tirat endavant amb molta força aquí. Ara potser hem baixat una mica, però durant molt de temps. Es va crear a l'any 83, aquí a Catalunya, la primera organització anomenada la Fundació per la Pau, quin objectiu prioritari era precisament l'educació per la pau. Perquè els objectors estaven molt bé, i els de Justícia i Pau també, i els voluntaris de la pau també, i no sé què, però específicament dedicats a l'educació per la pau, va néixer la Fundació per la Pau. I ha fet prou bona feina.
Hem fet de tot, no? Des de lo personal a lo històric, i jo crec que és important també. I a les coses pràctiques que els adults poden fer ja per recolzar tot això.
Aquest és
no?
un tema bàsic i que jo crec que té molt a veure amb una paraula que deriva entusiasme i que es diu coherència. És a dir, si tu vas pel carrer dient no vull la guerra a l'Iraq, està molt bé. Però si al mateix temps estàs finançant un banc que finançarà la guerra a l'Iraq, ets contradictori amb tu mateix. I en aquest sentit hi ha moltes, moltes coses. Mirar cada empresa amb qui treballa, quines inversions, quins interessos té. D'això se'n diu, com tu saps, consum responsable. I val la pena conèixer-lo a fons i practicar-lo. I no és tan senzill ser coherents. Jo fins i tot em ratllo amb els meus fills, amb els meus amics, amb el que sigui, te diré, no, escolta, estem completament d'acord, però el dia que hem d'anar a comprar, doncs, jo què sé, un producte qualsevol, ens anem a IKEA. No hi anem mai a IKEA, perquè IKEA té un domicili fiscal a Liechtenstein, que és un paradís fiscal. Llavors nosaltres ens queixem de que les grans empreses no paguen impostos i estem anant a comprar amb una que pateix tot el que pot, doncs coherència. I per tant, a partir d'aquí, si volem que aquest món es canviï, la nostra manera d'actuar ha d'estar molt vinculada a la coherència entre el que diem i el que fem. Hi ha moltes coses en aquest sentit. Hi ha una dada que a mi em fa vergonya dir, però que sempre dic. El senyor més ric d'Espanya, que es diu Amancio Ortega, que és l'amo de Zara, té una fortuna que ella soleta permetria eliminar una vegada i mitja la fam en el món.
Moltes gràcies pel teu temps.
De res, com que vulguis, jo content. I si després tu en fas un efecte multiplicador amb altres accions, doncs tot això que tindrem.
Sí, moltes gràcies.